Al matí, amb Raquel García.
Veni, vidi, vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Bon dia, aquí Veni. Com està la vidi?
Vidi, vidi, totes les coses.
Ai, divendres! Quina alegria! Hi ha més un munt d'activitats a la ciutat, de propostes culturals, i a més avui... amb un tema, un temazo, jo diria. Deixeu-me aquesta llicència, perquè la veritat és que el dia 27 de març cada any celebrem el Dia Mundial del Teatre i és una jornada, Jordina, una mica per reivindicar, no? Per visibilitzar també els reptes pendents.
I tant, visibilitzar la quantitat de sales que tenim, la quantitat de gent que fa teatre i aquesta pregunta que ens hem fet, i com tornem a omplir les sales de teatre?
Tot un repte, eh?
I com convencem una altra vegada?
Perquè vosaltres aneu molt al teatre?
Sí, oi, Jordina, que anem?
Sí, sí, anem molt al teatre.
Sí.
I, de fet, hi ha moltes propostes molt diferents aquí a la nostra ciutat, a més, amb tota una cantera de professionals de teatre amateur, també molt important per destacar.
I tant, i tant. Hi ha quantitat de joves que estan fent teatre i hi ha molt talent. A mi m'encanten els teatres d'aquí a Sabadell perquè és que veus una quantitat de nois joves que saben cantar, actuar i que ho fan fantàsticament. Per tant, ostres, queda esperat perquè el teatre és per tot arreu, les 17 sales que tenim, i hi ha molta gent que practica el teatre.
I a més el teatre té una cosa i és que sempre és diferent. Tu vas a veure una obra de teatre i és una sessió única, no?
Fins i tot és diferent la mateixa obra de teatre. Sí. Jo hi ha obres, no direm d'aquí, però ja ho podeu imaginar, que les veig a l'inici, a la meitat i al final.
I com veus l'evolució, no?
Evolució, i després has vist que he fet nous registres, has vist que he donat una nova intensitat al text, i hi ha molta creació amb la part de l'intèrpret, que no veiem i que hi és quan són grans intèrprets i s'ho prenen molt seriosament allò que fan.
Doncs nosaltres sempre comencem aquesta secció també donant veu a l'Anna Pujades, que és la professora de disseny i arts d'eina i també de la Universitat Autònoma, que sempre ens respon la qüestió, no?, l'interrogant que nosaltres ens plantegem en aquest imperi.
Veni, vidi, vici.
Com podem omplir els teatres, em dieu? Val, parlem de teatre. El teatre és una d'aquelles arts que en el segle passat la tècnica les va replicar i que van quedar anacròniques. Per exemple, la pintura va ser replicada per la fotografia i ara gaudim molt poc de la pintura mentre que ens fem fotos cada dia i les pugem a Instagram. O els cantants i els músics els van replicar amb l'enregistrament, amb els discos, etc. I ara pocs anem a escoltar música en directe i tots escoltem Spotify cada dia. Doncs el teatre, el mateix. Va ser replicat pel cinema... Ara anem pocs al teatre, però mirem sèries de Netflix cada dia. O sigui que les rèpliques tecnològiques d'aquestes arts han propiciat una substitució. Davant d'això, les arts substituïdes poden claudicar i desaparèixer, o bé, opció 2, poden mantenir-se intactes com una mena de vestigi pur, intocat, d'un passat daurat, considerant les rèpliques tecnològiques una vulgaritat, o bé, opció 3, poden deixar entrar la tecnologia i aconseguir hibridar-se amb ella. Ara bé, quan fas això darrer, et transformes. I si el teatre trenca amb el concepte tradicional de teatre de text, entrarà en un camí transmèdia que donarà lloc a una hibridació entre text i altres mèdies, multimèdies, a part de la dansa, la música. Aquest híbrid desafiarà el tradicional concepte de teatre. I ara avanço una mica més. Per mi la pregunta de com podríem omplir els teatres s'assembla una mica a la pregunta de com fer que la gent llegeixi literatura. Per cert, com és que encara m'ho he fet aquesta pregunta? La clau està... en el que tu entenguis de què és el teatre o el que tu entenguis de què és la literatura. Perquè quan et fan aquesta pregunta, com podem omplir els teatres o com podem fer que la gent llegeixi literatura, no es tracta de que s'omplin els teatres, sinó de que s'omplin de teatre. I no es tracta de que la gent llegeixi, no, sinó de que llegeixi literatura. En els dos casos, la persona que pregunta ja té prèviament un concepte del que és el genuí autèntic i rebutjarà tot el que s'allunyi d'aquesta puresa. Per tant, si realment ens preguntem si s'omplen els teatres tot curt, què passaria llavors? Doncs no sé, mira, el Cirque du Soleil omple, o el Mago Pop omple teatres, o el musical Cantant sota la pluja omple teatres. Llavors, ah, però això és teatre?
Déu-n'hi-do, sí, o sigui, com ens fa reflexionar l'Anna, una abraçada.
Una també. Abraçada, la nostra col·laboradora, però és provocadora, l'Anna.
Molt, per això ens agrada.
Sàpigues que el que vol és que la desafiem i que donar debat, eh? Per tant, espero la Jordina que
posi... Sempre ens situa, sempre ens situa. Nosaltres hem fet una pregunta molt genèrica i ella ens la fa desgranar. Què vol dir omplir el teatre? Què és teatre? El teatre clàssic és el que volem? Volem transformar el teatre? Anirem més enllà? Aquestes són les preguntes que ens hem de posar sobre la taula.
Moltes preguntes sobre la taula i nosaltres ara també el que volem fer és treure pit, com ens agrada doncs, en aquesta secció, perquè hi ha un sabadellenc, el Joan Soler, que ha guanyat el Premi de la Crítica d'Arts Escèniques, el millor espai sonor per la seva feina al muntatge Les Canciones, i aquesta proposta, doncs, aquest reconeixement, doncs, ha estat rebut, evidentment, amb molta il·lusió i ens ha volgut compartir la seva experiència.
Beni Bidi Bici.
Hola, doncs molt content de rebre aquest premi com a dissenyador de so. De fet, em fa molta il·lusió perquè feia uns anys que havia abandonat ja més aquesta faceta de dissenyador, sobretot quan vaig entrar a la companyia del Teatre Lliure, quan estava Lluís Pasqual. Quan vaig entrar a aquesta companyia, doncs vaig abandonar una mica el disseny i ara, després d'acabar amb la companyia, doncs m'hi vaig tornar a posar i realment, com una mica recollir els fruits de després de tants anys, doncs és bonic. També molt agraït al Pablo Messiez, que és el director i el dramaturg d'aquesta obra, de Les Canciones, que per qui no el conegui, doncs és una obra que es va fer a Madrid i que vam fer amb la productora Kamikaze, no? Que malauradament estaven en el Teatre Opagón de Madrid, i malauradament, perquè bàsicament jo crec que el govern de Madrid no va acabar d'entendre aquest projecte tan potent, perquè van omplir de vida el Teatre Opagón Kamikaze, malauradament ja no hi són en aquest teatre, i segueixen amb la productora, però en aquest teatre ja no té aquesta programació tan potent, que era quasi un teatre privat amb vocació pública. I evidentment, doncs aquí seguirem, et faig l'altre àudio, si un cas, ara reivindicant la figura del dissenyador de so.
Doncs ara, precisament, ens vol reivindicar doncs això, aquest reconeixement a aquestes altres professions, no? Que moltes vegades quan parlem de teatre ens quedem només amb els directors i els actors i hi ha molts professionals que fan possible que s'aixequi el taló.
Beni Bidi Bici.
I també molt content de que es donin aquests premis en el sentit que es visibilitza pel públic general, no? Pel públic genèric entén que hi ha una figura que és la del dissenyador de so. Jo crec que això és important. És important perquè en els darrers anys crec que la figura aquesta, la del dissenyador de so, el creador d'espais sonors, doncs ha agafat una importància molt més gran que en els darrers 20 anys, juntament amb l'aparició de tecnologies, la digitalització de la tecnologia, la digitalització de l'àudio, ha permès cada cop doncs, ser més precís i tenir moltes més eines per poder desenvolupar aquesta feina de dissenyador d'espai sonor, no? I que crec que cada vegada està agafant més importància en el teatre aquesta figura, i que d'alguna manera això s'ha de reivindicar i s'ha de fer present en el públic més genèric que ve a veure aquestes obres, no? Que sigui conscient que aquesta figura realment té un pes important en les obres.
Jo voldria dir, en relació al que ha dit l'Anna, d'aquesta divergència o multioferta del món actual,
sí.
Que això passa el mateix amb els mitjans de comunicació, abans miràvem tots TV1 i ara hi ha tot una mena de...
infinitat de possibilitats, no?
Exacte, per totes les vies, que això, en comptes de veure-ho com un problema, ho podem veure com una riquesa de la nostra societat, el fet que cadascú pugui trobar la seva manifestació cultural. També és cert, i això em sembla molt important, que no totes són equivalents i no totes són iguals. Igual que hi ha periodisme de primer nivell, també hi ha youtubers que diuen animalades durant una estona i que no alimenten l'esperit, que és l'últim objectiu de la cultura. Uh-huh. Per tant, si Hannah Arendt diu que les persones, el que hem de fer, les generacions més grans, i la Jordina i jo ja ho som més grans, és assenyalar les generacions joves, els tresors, quins són, identificar-los i posar-los en valor, aleshores nosaltres tenim l'obligació de parlar del bon teatre, de la bona literatura, i que entenguin que no tot és equivalent i que no tot és igual a tot.
Potser aquesta és la tasca del teatre o la funció del teatre públic, no?
Mm-hmm. Jo us diré que un exemple d'això tenim la programació dels teatres d'aquest semestre en què presentem Antígona. I presentem una Antígona feta per en Tom Colomer, que és un director de teatre joveníssim i que fa unes propostes superinteressants. Però això ja està passant. És a dir, també els joves reinterpreten, repensen, i jo tinc moltes ganes de veure aquesta aposta que hem fet a Ulls Clucs amb en Tom Colomer per veure com posarà a escena aquesta Antígona.
Ah, doncs ara el que fem és donar veu també doncs, a una persona apassionada per la cultura, que més reivindica que la cultura ha de ser doncs, això, segura i necessària.
Beni Bidi Bici.
Hola, sóc la Maria Jesús Conejo, la directora del Teatre Principal i el Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell. Davant la pregunta de com fer per tornar a omplir els teatres després de la pandèmia, jo voldria dir que des del sector cultural, aquests darrers dos anys, s'ha treballat i s'ha lluitat molt i moltíssim per no parar i posar la cultura a l'abast de tothom, ja sigui canviant formats, ja siguin sortint dels espais habituals, ja sigui entrant a les pantalles. Si bé encara trobem que hi ha alguns espectadors i espectadores que encara els fa una mica de por sortir i fer vida normal, bueno, normal entre cometes, des dels teatres reivindiquem que la cultura és segura i volem donar tranquil·litat a tothom qui vingui a veure un espectacle en viu. Veniu als teatres i gaudiu de les arts escèniques.
Doncs aquest és l'objectiu, no? També perdre la por, Jordina, perquè és veritat que, clar, hem viscut aquesta pandèmia i potser molta gent doncs, ha tingut més inseguretat, no?, a l'hora de tancar-se en un espai.
Totalment, totalment. Anem recuperant la tranquil·litat, anem recuperant els públics, però és cert que encara no els tenim tots. Encara hi ha molta gent, sobretot la gent gran, que els costa tornar a agafar l'hàbit. Però també us diré que, mica en mica, tenim aquesta capacitat, els éssers humans, d'oblidar les coses dolentes. I en quatre dies, a vegades per lo bo i a vegades per lo dolent, però tornem a la normalitat com si res no hagués passat. Jo crec que ens hi estem acostant, a la normalitat.
Parlàvem ara doncs, d'aquesta por, no? D'aquesta inseguretat a vegades que ens ha provocat aquesta pandèmia. Hi ha una altra por a vegades a l'hora d'entrar o d'omplir els teatres. I és segons quina proposta, no? Per exemple, doncs, ara us volia parlar del projecte o de la iniciativa que es podrà veure al Teatre Principal, precisament, de dansa, amb un espectacle d'una companyia que es publica amb una coreògrafa, no?, que el que fa doncs, és també doncs, donar oportunitats a un ballarí amb un implant coclear i que és, doncs, jo crec que serà una delícia, tant per grans i petits, però és dansa i a vegades costa, no?, doncs, entrar o involucrar-se en projectes d'aquest tipus, no?, per la gent. Es tracta d'un muntatge dins del Festival Dansa Metropolitana que arriba doncs, això al Teatre Principal aquest dissabte i nosaltres, a més us volíem dir que tenim un pack familiar, 4 entrades per regalar, o sigui que només ens heu de seguir al matí de Ràdio Sabadell a Instagram i participar en aquest concurs. I nosaltres ara precisament volem també doncs, a donar el torn de paraula a l'Eulàlia Rivera, la directora de la sala, que també doncs, reivindica que ara, més que mai, és necessari tornar a omplir els teatres.
Beni Bidi Bici.
Des de la sala creiem que ara les arts en viu són més necessàries que mai per afirmar que la imaginació pot vèncer la por i incertesa. Els nens i nenes han sentit l'impacte de la falta de socialització, de confiança i d'esperança. Els nostres infants necessiten més que mai les experiències artístiques en viu. Experiències essencials que fan possible l'impossible. Experiències que donen sentit a un món caòtic i en recorden els vincles entre els éssers humans.
Doncs, què en penseu d'aquest fet, no? De, que també ja hem parlat més d'una vegada, que a vegades doncs, només cal gaudir, no? Asseure's a la butaca, que s'aixequi el taló.
Mira, jo penso que la vida gestió, tot gestió no pot ser. Sí o no? Ara que la instància, què? No pot ser. Doncs què hi ha més bonic? Les tres potes, quines són les potes d'una vida bona? La cultura, l'amor i la feina, i la salut, per sobretot, també. Però la cultura és essencial, perquè és que, si no, de què ens alimentem? No només de pa viu l'ésser humà, que és una frase molt coneguda.
És veritat, és cert, eh?
Sense la cultura, mira com vam necessitar la cultura per la pandèmia. No ens en podíem estar, ens tornàvem bojos, sense cultura.
Totalment bojos.
Estava tothom que s'hi cantava, que s'hi llegia, que s'hi feia petites coses. Bé, la cultura...
Aquesta necessitat, no?, de compartir, de...
És que és el que ens defineix com éssers humans.
De retrobar-nos com éssers humans.
Quan l'home, perdona, la dona, perquè no se sap que era un home, va necessitar pintar les pintures rupestres.
Segur que era una dona.
Segur? Seguríssim, això tu ja no tenia cap dubte.
Evidentment, clar. Mentre es casaven, nosaltres anàvem decorant la cabeta.
Vés a casar, que pinto una mica.
Que jo pintaré una mica.
Sí, però que
sí, és veritat, hem tingut aquesta necessitat d'expressar, representar, i ara, com tu deies, doncs ara ens toca a nosaltres omplir els teatres, no?, i respondre, ja que la cultura ens va salvar en els pitjors moments d'aquesta pandèmia. I ara que parlàvem de dansa metropolitana, també hem de dir que hi ha moltes activitats també que es faran aquest cap de setmana. Nosaltres, a partir de les 12, en parlarem precisament amb la directora de l'Estruc, amb la Mireia Llunell, però ara també volem doncs, aportar la seva visió.
Beni Bidi Vici.
Hola, sóc la Mireia Llunell, sóc la directora de l'Estruc, la fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, i a la pregunta com podem fer per tornar a omplir els teatres després de la Covid. Una pregunta difícil. Aviam, la veritat és que hi ha hagut un canvi de paradigma, un canvi d'hàbits culturals des de la pandèmia. Això és indiscutible. El fet d'estar tancats gairebé 2 anys doncs, ha provocat aquest canvi, i això és una cosa objectiva i ineludible. Jo em centraria en què podem fer, no? Com podem revertir aquesta situació. En el meu cas, que agafa més a la gent jove, doncs jo realment el que faria seria donar als joves allò que les pantalles i les maquinetes no els hi pot donar, que és l'experiència en viu, aquesta energia que genera amb l'experiència en viu, amb el de tu a tu, això que mai una pantalla els hi podrà donar. Amb això com ho aconseguim? Amb bones programacions, amb coses de petit format, amb que ells estiguin allà molt, vivint molt, respirant molt amb l'espectacle que passa, i és una bona manera, penso, de recuperar aquesta gent jove.
Nosaltres després també donarem veu als joves, a les generacions més joves. Ara el que fem és saludar el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir les prescripcions que ens ofereixes, no? Quines destacaries?
Doncs mireu, aquest cap de setmana recordem que el dia 27 és el Dia Mundial del Teatre, que tenim tot un acte central en el Mercat Central de Sabadell, que serà entre les 11 del matí i les 2 de migdia, que hi haurà diversos tastets de moltes companyies de Sabadell, i finalment es farà la lectura del manifest per diversos actors de la ciutat molt, molt coneguts. Però sobretot en els teatres de la ciutat tenim moltes propostes interessants, algunes que ja només es podran veure aquesta setmana, com per exemple La corda maleïda, de Sant Vicenç, o per exemple El m'esperaràs, a La Cabor Pi, de l'Estrena Morena. I també tenim un únic dia que podem veure l'Espai Foc de La vida de Colet, que es diu Pleu Felicitat, i que serà en l'Espai Foc. Hi ha moltes altres coses, eh?
Que també cal reivindicar, amb l'Anna Cabezas, que fa, doncs, jo
correcte,
crec, també una proposta molt interessant. I què més? Alguna altra proposta?
Jo recomano, sobretot, primera, com diem sempre, que no s'obliden de mirar sincronitzats, que
és l'espai
que tenim a Cultura, que aquí ho podrem veure tot. Tenim els teixidors, també, que els estan fent a la bàscula, estan fent també el musical Headers a l'Alternativa, i després, la setmana vinent, també hi haurà una estrena perdoneu, que ara estic buscant l'Espai Àgora, que és el Mortimar Teatre, dels Tres Homes Grossos, I també tindrem, recordeu que estan a punt d'arribar aquí a la ciutat el Bye Bye Monstre de Ull de Gom, que tindrem a tractar de faràndula, això serà l'altra setmana. Uh-huh. Hi ha moltes més propostes, eh? Jo recomano això, sobretot mirar sincronitzats, que allà podem també sincronitzar agendes per no perdre res i poder comprar les entrades a qualsevol d'aquests espais que són meravellosos.
Carles, doncs i què faries per omplir els teatres?
Per cert, perdoneu, abans de contestar, que no deixem Mare Nostrum, que fem l'espai de guarda aquesta nit, el Mare Nostrum, que ens ha anat a buscar una altra funció perquè van tenir un èxit brutal l'altra vegada, que és una estrena també mundial. El que faria per omplir els teatres? Doncs, sobretot, recordar-li a tothom que els teatres són espais segurs, que durant la pandèmia, malgrat els aforaments que vam tenir reduïts, doncs es va demostrar clarament que són espais molt segurs, que a Sabadell tenim, a més, moltes sales, tant les de gestió privada com les de gestió municipal, són aproximadament més de 22, per tant, hi ha molts, molts llocs on podem anar, i a més, sobretot, que les programacions, estava escoltant ara a la Mireia, abans d'entrar jo, crec que és això exactament, no? Oferir programacions que siguin molt adients als formats de cada un dels espais, perquè l'experiència sigui total, que no hi ha res com l'immediatesa del directe, aquest ritual meravellós que és el del teatre, que cap pantalla ho podrà cobrir mai i no ho podrà suplir mai. Parlàvem de fa unes setmanes del tema del cinema, no? Que l'experiència cinematogràfica segurament a la sala d'exhibició no té res a veure amb la que poden tenir el sofà de casa, que són rituals diferents, però amb el teatre necessitem molt que es canviï l'aire, no? que es torni màgic al moment que comença l'espectacle i llavors en podem gaudir amb una experiència molt més intensa. Per tant, programacions molt ajustades a cada format i escoltar molt a la ciutat, què és el que ve de gust, quins són els temes que necessitem, si necessitem riure, si necessitem emocionar-nos, si volem catarsi, si volem plorar, doncs estar molt, molt atents i fer surfejar molt a tothom en aquest estat emocional, que crec que és molt important. Del teatre has de sortir viatjant, has d'haver viatjat, t'han d'haver modificat, t'han d'haver trasbalsat, has de sortir amb ganes de comentar, i és una experiència que no la pots substituir res més.
Doncs jo afegiria també dotar de recursos, no? I també, per últim, fer el que es fa en aquesta ciutat, que és també doncs, crear aliances amb les escoles. L'altre dia vam entrevistar també a l'Eulàlia Rivera i ens explicava doncs, això, no? Que les escoles també aniran a veure aquest espectacle. Jordina, això també és interessant.
I tant, escoles i instituts.
Instituts també.
Recordem que també que hi ha molta col·laboració amb els instituts. Hi ha instituts que estan anant a treballar al Teatre L'Estruc, també. I aquest ja és un pas, és com un camí cap a l'adult que li agrada el teatre i que normalment ja va al teatre.
Doncs a Carles Regit.
Totalment d'acord.
Totalment d'acord, no?
Moltíssimes... Sí, a més, ara estan fent el Nine aquí al Teatre Principal, estan fent les escolars, sí. I estic veient com els nanos, a més, estan tenint una experiència també molt diferent, perquè estem parlant d'un tema molt concret, suposo que ja sabeu de què va, que és el tema de no tenir l'audició, i per tant, en aquest sentit, és un espectacle que parla sobre aquest tema i en parla d'una manera molt, molt particular, i estic veient com respiren, i és molt interessant l'experiència que s'estan emportant. Per tant, evidentment, que des de l'institut, des de l'escola, vagin als espais d'exhibició de la ciutat i puguin gaudir d'aquests espectacles que estan tan ben seleccionats per la sala, en aquest cas, doncs crec que són experiències. A més, portem una programació de la sala aquest any que és especialment colpidora, no? I que crec que els nanos estan aprenent molt a través de tots aquests moments que podem compartir en el teatre principal o a la sala.
Doncs moltíssimes gràcies, regidor, per aquesta visió i, com sempre, per les prescripcions. I a nosaltres, els oients, els hi recomanem que segueixin, doncs, això, sincronitzats, o també els perfils d'Instagram de Sabadell Cultura, que també van alimentant de propostes molt diverses. Montse, et volia preguntar també, ara que ell ho apuntava, per al tema dels joves. També és important això, educar-los en el sentit de que ells estan molt acostumats al llenguatge audiovisual, no? Però que vagin al teatre, que entenguin, no? Les arts escèniques, els muntatges, com es creen...
Clar, és un
aprenentatge. És fonamental.
Mira, una
per
cosa,
omplir els teatres d'aquí uns anys, també.
Hi ha una cosa molt bonica que es diu l'escala de valors de Scheller, que explica que a la base tothom hi arriba ràpidament perquè són els plaers, diguéssim, de captació immediata, que és menjar, quan estàs cansat, i a mesura que puges l'escala, doncs hi ha la cultura, perquè la cultura requereix un entrenament per gaudir, però el gaudi que adquireixes és molt més profund i molt més elevat. I, per tant, una persona pot gaudir de l'òpera a mesura que va a l'òpera i aprèn a estimar-la. I, no, o sigui, els plaers de captació immediata, que és el que vol aquesta societat tan, que va tan de pressa i que hi ha un culte tan gran a l'emoció, a l'adrenalina, al Dragon Khan, doncs la cultura el que fa és passar-te a un nivell de gaudi superior, perquè hi ha una cosa que som éssers necessitats de sentit. Què vol dir això? Que nosaltres, si no ens plantegem coses, si no ens sentim sacsejats per qüestions i podem tenir elements per pensar la nostra pròpia realitat, una realitat que sabem que acabarà i que d'alguna manera ens hem de plantejar qui som, qui volem ser, què hi fem aquí, i això ens ho dona la cultura, és l'aliment d'aquesta necessitat bàsica de l'ésser humà.
Per això sempre guanyem, eh? En aquest imperi, després d'aquesta reflexió
sempre
que ens ha fet la Montse.
És aquesta la reflexió, exacte. Sí. Justament l'experiència cultural ens fa ser millors i ens fa vèncer.
Doncs nosaltres el que fem és continuar somiant desperts. Escoltem ara el Jordi Bordes, que també ens dona diversos motius per omplir les butaques dels teatres.
Veni, vidi, vici.
Hola, sóc Jordi Bordes, periodista del Punt Avui i també de Recomana. Hem d'anar als teatres? I tant que sí. Si abans hi anàvem per militància, ara hi hem d'anar per convivència. Si abans hi anàvem per donar suport a les companyies en uns moments difícils, ara hi hem d'anar per disfrutar com a espectadors amb aquell gaudi i aquell ritual amb persones que no coneixem i que compartim un instant de la nostra vida, una història que ens expliquen i que ens commou.
Això a vegades també, no?, és molt significatiu, el fet de si ens commou, no?, si ens arriba, també a vegades també té aquesta connexió, no?
Sí, sí. De fet, totes les propostes, el que busquem és això, que hi connectem, que ens commoguin, i després és quan tenim l'experiència completa.
Jo sóc anti tanta emoció. Amb això sí que és veritat que hi ha un culte a l'emoció, aquesta cosa de sacsejada directa, i a mi em sembla que una de les parts interessants és aquesta, no? Primer ens sacseja, però després et dona elements per pensar. El pensament que no té un accés directe també és interessant, no?
Sí, però jo crec que justament, especialment al teatre, si no connectes, si sempre et mantens fora i sempre veus l'espectacle com una persona que no està dintre l'espectacle, és que la companyia no ha aconseguit connectar amb tu. És molt important connectar, entrar i després reflexionar. Però has de connectar i has d'entrar. Si sempre et mantens fora, és que no ha sigut l'experiència completa.
Així emprenem.
Veus, anem aprenent i també sumant més veus. Ara també volem aportar la visió de la Lídia Pujol.
Veni, vidi, vici.
La veritat és que el teatre és potser l'únic lloc que queda on te podem escoltar veritat a través dels grans autors, com pugui ser Dostoievski ara mateix amb Crim i Càstig. Per exemple, no? M'agradaria comentar coses d'aquestes. Bàsicament aquestes idees, la idea de que la veritat ara mateix no, només la podem trobar en el teatre, en les obres de teatre, no en els actors, sinó en les obres de teatre. I després, doncs això, pensar. Com tornem a pensar després de la pandèmia? Perquè pensar és difícil, jutjar no. Jutjar és molt fàcil i això el poder ho sap. I generar dos bandos, ja ens atens a tots entretinguts, i una bona tele que ens vagi dient quins són els bons i quins són els dolents i on te'n marques, i amb aquesta simplificació estem vivint. Jo l'únic que m'interessa és transcendir els bandos.
Com sempre la Lídia, tan rebel i transcendent.
Sí, sí, eh?
Que bé, també és interessant la cultura com a eina de poder, com a eina de submissió, com a eina de bé de canvi, com a negoci. També la cultura també té una vessant i unes arrels que també és interessant analitzar, no?
Sí, sí. I ens pot fer pensar, però ens pot fer pensar bé. O ens pot voler fer pensar
manipular,
malament.
Sí, sí, manipular, compte, com apuntava. Exacte. Per això com és important l'esperit crític, eh?
Exacte.
Que això també s'aconsegueix amb cultura.
Sí, i amb lectura, també. Perquè la lectura és un... De fet, és la base de moltes altres arts, no? El cinema, els diàlegs és importantíssim, en el teatre, no? El llenguatge també és importantíssim, també. I pensem en idees, per tant, i les idees estan fetes de paraules. Per tant, la paraula, clar, però a mi no m'ho preguntis lo de la paraula, que sempre tiro cap a la paraula, no sé què diria aquí, una ballarina, no?, com la Sol
mira,
Picó, no?
Vinga, que parli també, no?, la ballarina, la Sol Picó, sobre els beneficis de deixar que el cul del sofà i anar a la butaca.
Veni, vidi, vici.
Jo penso que no hi ha cap punt de comparació entre estar assegut al teu sofà, per còmodo que siga, mirant una pantalla, a estar en una butaca en un teatre on te s'apaguen les llums, sents la respiració, de repens s'encenen les llums i veus aquells artistes compartint la seva energia d'eixe moment única i irrepetible. Això és una experiència que no només passa a través dels ulls, sinó que passa a través de tots els teus sentits, i és molt important no perdre això, aquesta capacitat de poder tenir aquesta experiència meravellosa.
Fantàstic, la Sol Picó.
Fantàstica, eh?
Ja
m'ha encantat amb aquest accent, eh? Valencià també, amb aquesta diversitat. Doncs sumem més veus d'una altra apassionada de les arts, que també ens parla de l'afectació de la pandèmia, la sabadellenca dramaturga Cristina Xifré.
Beni Bidi Vinci.
Bon dia a tothom, sóc la Cristina Xifra. Per aquells que no em coneixeu, dir-vos que sóc escriptora estones, d'altres estones sóc dramaturga i sempre sóc una enamorada del teatre. I és just per parlar de teatre, que avui us voldria robar un minut escàs de les vostres vides, si m'ho permeteu. No cal que ho recordi, perquè segur que ho teniu molt present, que han passat més de 2 anys des que es va declarar la pandèmia. Durant aquest temps hem hagut de reinventar les nostres vides i la manera de fer moltes coses. Ens hem acostumat a pagar-ho gairebé tot amb targeta, hem après a treballar des de casa i a consumir cultura a través de la pantalla. Tot això està molt bé, hem evolucionat com a societat, segur, i ens ha permès seguir gaudint del teatre i dels espectacles, de la cultura en general, mentre les sales estaven tancades. Però ja fa temps que han reobert, fa temps que podem tornar a vibrar amb els espectacles en directe, que podem riure, plorar o emocionar-nos de la manera que ens plagui amb les actrius i els actors que tan bones estones ens fan passar. Les butaques virtuals estan molt bé, són un gran invent i espero que hagin vingut per quedar-se, però no les fem servir d'excusa per deixar de veure espectacles en directe, sisplau. Així doncs, us animo que aprofiteu l'arribada del bon temps per expulsar-vos la mandra de sobre i que torneu a viure i a somiar des de la platea de qualsevol de les meravelloses sales que tenim a Catalunya. Moltes gràcies, ens veiem.
La veritat és que com ens ha canviat, eh? La pandèmia l'escoltava ara i pensava, sí, ens ha trastocat de dalt a baix, però és veritat que, afortunadament, anem recuperant aquesta normalitat. A més, ara l'escoltava, va sortint el sol després de tants dies ennuvolats, sí, és divendres.
Tornem a tenir ganes de sortir i...
Sí, i la llum ja és de primavera, eh?
Sí,
noteu,
agafa aquesta
llum,
energia, necessitem aquesta energia. I necessitem també, doncs, que la Carme Portacelli, que també és directora teatral, ens expliqui també, ens faci la seva reflexió i ens faci també qüestionar-nos més coses.
Beni Bidi Bici.
Jo no tinc cap fórmula màgica perquè la gent torni a omplir els teatres. Crec que per fer-los sortir de casa, per fer-nos sortir de casa després de tant de temps d'estar confinats, de tant de temps de sentir notícies terrorífiques des del Covid, ara la guerra, etcètera, etcètera, crec que hem de tornar a despertar les possibilitats de somiar, les possibilitats d'emocionar-te, la necessitat d'estar junts, la necessitat de parlar de coses que ens afecten directament, que estan al voltant nostre, coses que possiblement moltes persones pensen que igual a sobre dels escenaris no es diuen habitualment, coses del nostre voltant, insisteixo, que ens afecten directament, que no estan donant importància només a la forma de fer-la, sinó realment en l'emoció que podem transmetre. I crec que aquesta és una mica l'única possibilitat que hi ha. I esperar que aquesta necessitat d'estar junts i de somiar i de tornar a vibrar i a sentir curiositat sigui aviat entre nosaltres un altre cop, perquè penso que quan una persona no té curiositat, no té vida, o com a mínim a mi em passa això, i crec que ens passa a tots. O sigui que espero que puguem tenir entre tots la possibilitat de tornar a tenir curiositat i de tornar a emocionar i a emocionar-nos.
Ha Escoltàvem a Carme Portacelli, la directora del Teatre Nacional de Catalunya, i nosaltres volem continuar alimentant aquesta curiositat, que ella doncs apel·lava a això, doncs, a continuar alimentant aquesta curiositat, afegint a la conversa doncs a Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure de Barcelona, director teatral, que ens aportarà també la seva visió. Segur que té moltes coses
a dir. Hola, Lluís.
Hola, Montse.
Un petó molt fort.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Volíem començar doncs a això, doncs amb aquesta pregunta, amb aquest interrogant que ens estem qüestionant avui, és com es poden omplir de nou els teatres després d'aquesta pandèmia que ens ha tocat viure.
Jo sóc en aquests moments a Madrid, i a Madrid això no és un problema. No és un problema gros. Els teatres, potser per la política que va fer la Díaz Ayuso en contra de tothom i en contra de qualsevol racionalitat, però que finalment no li va sortir tan malament, desgraciadament, els teatres fa molts mesos que estan oberts. Uh-huh. I molts estan plens.
O sigui, que a Madrid del teatre se'n viu i a casa nostra a vegades se'n sobreviu, no? Segons...
En aquests moments podia ser el contrari. Podia ser el contrari, que a vegades ha estat el contrari. Però no és així, perquè a mi em sembla que és una ocasió d'or pel teatre. Perquè portem molt de temps en què la gent... tota la seva vida està marcada en una pantalla. Okay. Sigui la pantalla del mòbil, sigui la pantalla de l'ordinador... I necessitem altra vegada veure gent viva, veure gent com nosaltres, que els hi passen les mateixes coses, que són feliços, que són desgraciats, que riuen, que ploren, que suen. I aleshores aquesta mesura humana me la dona el teatre. És l'únic lloc que col·lectivament jo em reconec, perquè el que està dalt de l'escenari és com jo, i li poden passar coses com jo, i més grosses. Per tant, i la gent mm-hmm. ho necessita en aquest moment. Jo ho veig. Primer, gràcies a les mascaretes hem guanyat un silenci que no hi havia estat mai, ni als teatres ni als concerts. La gent està amb una tensió absoluta, i després es posa tothom dret en general, perquè aplaudeixen l'espectacle i aplaudeixen el fet mm-hmm. de poder estar junts, l'alegria de poder estar junts. I això és molt reconfortant.
Lluís, durant la pandèmia vam fer molts Instagrams live, i me'n recordo que a l'inici de tot em deies: a Broadway hi han tancat, això va malament. Tu, que tens una connexió internacional en tots els països pràcticament del món de com està el tema del teatre, quina tendència veus actualment? Com va la cosa?
S'està refent i s'està refent, repeteixo, amb molta potència, perquè la gent en té ganes i necessitat. Hi ha països que els hi costa molt encara, per exemple, com és Itàlia. A Itàlia hi ha una crisi de públic encara forta. Però jo crec de veritat, de la mateixa manera que hi ha una ocasió d'or, jo crec que la sabrem aprofitar, perquè ens ho demanarà el públic.
Mm-hmm. I com veus Catalunya i Barcelona en referència al teatre? Creus que falta força? Què creus que hauríem de fer?
No t'ho sé dir. Fa gairebé 4 anys, 3 anys que no soc de Catalunya, i no, la veritat és que no, entre el confinament i tot plegat, tampoc no ho he seguit massa. Catalunya és un país teatral, jo crec. Mm-hmm. Sempre he dit que ja sí que fa riure, però és un país que ens agrada més fer teatre que anar-lo a veure.
Totalment d'acord.
La prova és la quantitat de companyies i de, sobretot de grups amateurs que hi ha. Jo tinc un advocat que fa teatre, que 3 dies a la setmana deixa el bufet i la toga i se'n va assajar teatre, i com això és molt. Per tant, és un país teatral. Això són moments millors i moments pitjors. Potser no estem passant un bon moment degut a moltes coses, però no crec que aquest moment, si ho sabem aprofitar,
Això esperem doncs, que sigui així com expliques. Per acabar, ens agradaria que ens expliquessis per tu què és el teatre.
Per mi és, el teatre és com per un peix l'aigua. És un lloc on és el meu hàbitat. És el lloc on em sento, on em sento bé. I és una manera molt hermosa, molt bonica d'explicar-se la vida. Perquè te l'expliques junt amb els altres, perquè la vida no se'l pot explicar tot sol, i la comparteixes amb uns altres, també, al final, que són els espectadors. Però per mi és un hàbitat natural.
Doncs moltíssimes gràcies per les teves reflexions i també, Lluís, per les columnes que ens fas, que comparteixes aquí, en aquesta secció, a Beni Vidi Vici.
Gràcies a vosaltres.
I una abraçada.
Una abraçada. Adéu. Nosaltres ara el que fem és afegir les veus de les generacions més joves, no, Montse?
Amb la nostra... Les volem escoltar.
Exacte, a veure què és el que pensen, a veure com viuen, no? Quina és la seva visió del teatre i del tema que avui ens plantegem. Com sempre, és la Judit Buixant qui ens fa doncs, aquesta aportació.
Beni Vidi Vici.
Jo crec que més que com fer tornar la gent al teatre després de la pandèmia és... com fer que la gent vulgui anar al teatre, en general. Perquè qui ja hi anava abans de la pandèmia, a la que es pugui, ja s'està poguent, a la gent hi torna, els que ja ho feien. La qüestió és com enganxar més gent, i sobretot gent jove. Doncs, nois, subvencions, ofertes de més espectacles, més propaganda, és a dir, aquí cal fons, aquí cal... potser la mà d'un govern, d'un equip que pugui doncs propulsar una mica tot el moviment cultural, que és el que al final defineix a una societat.
La Judit, que té ganes d'anar al teatre, que és jove i que vol que li ensenyem a anar al teatre i que ella mateixa vol anar-hi més.
Perquè, a més, són molts els valors, no?, de les arts escèniques, també per als joves. Això també és interessant.
I tant, jo ara us voldria explicar que el Mira. Que estem preparant i organitzant és una cosa que ens fa molta il·lusió. Ho vam presentar ahir a la taula de teatre i és un intercanvi de joves que fan teatre de Sarajevo i de Sabadell per commemorar els 25 anys de l'aniversari del final de la guerra i, a més, doncs, de tot el suport que Sabadell va oferir a Sarajevo. Sarajevo, durant tota la guerra, hi va haver un teatre que no va deixar de fer funció mai, en tota la guerra. I gràcies a aquesta experiència, i com que Sabadell és una ciutat molt teatral, hi va haver, després d'aquell moment, al final de la guerra, un intercanvi molt intens, i ara el commemorem. I com el commemorem? Fent un intercanvi de joves. Ara hem fet una crida perquè joves que estan fent teatre de Sabadell vulguin compartir aquesta experiència, que serà una setmana al setembre, amb joves de Sarajevo, que també fan teatre, i parlarem de pau, de cultura de pau, de conflictes, i en aquests moments que tenim el conflicte a Ucraïna, a la guerra d'Ucraïna, també és un moment molt interessant per fer aquesta reflexió i, a més, la farem a través del teatre.
Quina proposta més interessant, en parlarem, quan arribi el moment al matí i donarem veu a aquests joves. I ara el que fem és, com sempre, acomiadar aquesta secció amb una dona que jo crec que sempre ens fa un regal. Jo crec que hem de fer una llista de Spotify amb les seves recomanacions. Mira, ara m'il·lumina.
Mira, ho podríem fer?
Sí, ho farem.
I tant.
És que seria... És que ella s'ho pensa el tema, que per cert hem de dir el tema de la setmana que ve abans de passar la Big Mama i fliparàs.
Vinga, va, fem spoiler per als nostres oients.
Cada sempre ho fem,
sí,
no?
Sí, sempre ho fem.
El cànon cultural heteronormatiu.
Sí, senyor.
Tómate, xupa-te.
Mira en quin repte ens posem, no?
Déu-n'hi-do. Comenceu a pensar.
Clar, perquè ja, clar, els cànon és el model que seguim i sempre hi ha hagut uns senyors, normalment, que han dit el que és bo i el que és dolent
i allò que sense adonar-nos-en estem colant amb cada obra de teatre.
Compte. Perquè ho tenim massa interioritzat,
sí,
no? I per això va bé doncs, a qüestionar-nos aquest tema per anar canviant les coses també doncs, en aquest imperi. Nosaltres ens retrobem d'aquí 15 dies i mentrestant deixem aquesta secció en mans de la Big Mama amb el seu racó lila que gaudireu com nosaltres.
Hola, Avui que volem parlar sobre com omplir els teatres després de la pandèmia, m'agradaria destacar a una dona, l'Anna Rosa Sisquella, que és una feina a la qual hi ha dedicat tota la seva vida treballant-hi per omplir teatres i per fer obres de gran qualitat. Ella és la productora executiva de Degoll de Gom, actual vicepresidenta de la Federació Estatal de Associacions d'Empreses de Teatre i Dança Espanyoles. També ha estat presidenta durant 20 anys de CIATRA, l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya, i entre l'any 1986 i el 2019, la coordinadora i membre del Consell de Gestió del 3x3, aquesta entitat formada per Anexa, Degoll de Gom i el Tricicle, que intenten omplir o han intentat omplir els teatres Poliorama i Victòria. La seva afició pel teatre ja li ve des de ben petita, als 5 anys, i després més tard va començar a fer classes de dramaturgia a l'Orfeó de Sants, on hi va conèixer el Lluís Pasqual, Fabià Puigcerver i el Joan Lluís Bozzo, que esdevindria el seu marit. Va formar part de la companyia Els Joglars, on va fer una gira molt important per Sud-amèrica i va participar a la televisió, la sèrie televisiva L'Odissea. El 1977, ja amb Degoll de Gom, transformen aquesta companyia universitària en una de professional i obtenen un gran èxit amb l'Antaviana, sobre els textos de Pere Calders i sota la direcció de Joan Lluís Bozzo, amb La nit de Sant Joan, amb cançons de Jaume Sisa, després amb Glups. I a partir de La nit de Sant Joan s'interessen molt pels musicals. L'any 1985 ja decideix dedicar-se a la part empresarial, a la producció artística i executiva, però tenint tot el coneixement de base d'aquests anys d'anar a fer teatre per pobles on no hi havia infraestructures i les actrius i actors ho havien de fer tot, des de muntar els focus, ocupar-se del so, conduir, fent-ho tot, espais on sovint no hi havia ni lavabos. Van després fer el Mar i Cel, una producció molt important que va obtenir un gran èxit amb l'obra de Guimerà, música d'Albert Guinovart i els textos de Xavier Bru de Sala. Li continuaren amb Flor de nit, amb els textos d'en Vázquez Montalbán i també música d'Albert Guinovart. I l'any 1994, Degoll de Gom va obtenir el Premi Nacional de Cultura per la trajectòria de la companyia i l'Anna Rosa Sisquella ha obtingut la Creu de Sant Jordi l'any 2021. L'enhorabona, felicitats. Acompanyarem amb música aquesta biografia. Posarem música de Ruth Brown, que va obtenir el Tony Award l'any 1989, un prestigiós premi d'Estats Units sobre la millor actriu pel Black and Blue. Ella crec que va ser la primera dona afroamericana a obtenir aquest premi. Aquí tenim un hit dels anys 50, quan ella va encimballar aquella companyia Atlantic Records amb els seus hits, en aquest cas Teardrops from My Eyes, que va estar 11 setmanes en cartellera.
Every time it rains, I think of you, and that's the time I feel so blue. When the rain starts to fall in, my love comes tumbling down, and it's raining teardrops from my eyes. Well, if you clouds here in my eyes,
single cloud.